Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El govern espanyol no accelera de moment els terminis per activar la via penal contra la presidenta del Parlament català, Carme Forcadell, per desobediència. La vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicat aquest migdia, després del Consell de Ministres, que esperaran a la resolució del Tribunal Constitucional. La número 2 de Mariano Rajoy ha afegit que esperen que sigui el Constitucional qui apliqui les seves noves competències sancionadores. Acte de suport aquest matí, d'altra banda, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a tots els investigats per haver fet possible el 9-N tot just l'endemà que el mateix tribunal desestimés els recursos presentats per Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, fet que els deixa a un pas de judici. Un acte també de suport a l'exconseller Francesc Homs, el que s'ha fet. Homs declararà dilluns davant el Suprem per la mateixa raó, i aquí han assistit també la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en un acte transversal i plural on les entitats sobiranistes, Assemblea Nacional Catalana, Òmnium, Assemblea de Municipis per la Independència i també l'Associació Catalana de Municipis han deixat clar a l'Estat espanyol que hi haurà un suport i que no es renunciarà a l'autodeterminació. Hi havia també representants de la societat civil i dels sindicats, Comissions Obreres i UGT. D'altra banda, la Unió Europea està en una situació crítica, segons ha dit avui la cancellera alemanya Angela Merkel. La líder alemanya ho ha dit coincidint amb l'inici de la cimera que la Unió Europea celebra a Bratislava. És la primera trobada sense el Regne Unit i ha de servir per redissenyar el projecte europeu posterior al Brexit. Les diferències s'han fet evidents pel que fa a l'acollida als refugiats o als avenços cap a una Europa del creixement. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb l'inici de la temporada per al programa Vademecum a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
És millor tornar-se enrere que perdre's pel camí.
Proverbi xinès.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademecum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
De setembre de 2016, avui dia mundial de la capa d'ozó, fem memòria de les paraules del secretari general de la ONU, Ban Ki-moon. Avui és el Dia Internacional de la Capa d'Ozó. Recordem tot el que hem aconseguit i comprometem-nos a fer més per protegir la nostra atmosfera. Junts podem crear un món més segur, més sa, més pròsper, més resilient per tots, al mateix temps que protegim el nostre planeta, la nostra única llar. I és que el benestar, la nostra salut, depèn en gran mesura del món en què ens rodeja, de l'entorn on vivim. I si hem fet passos per millorar el nostre planeta pel nostre bé i el de les futures generacions, hem de recordar en dies com avui que segueixen existint països on no es compleix de cap de les maneres les lleis de medi ambient internacionals, com els protocols de Kyoto signats el 1997, i que restringeixen de manera precisa les emissions de gasos com el CO2 que afecten el calentament global i, per tant, a les nostres vides. Siguem conscients, doncs, de respectar la nostra única llar. Bona tarda i benvinguts una temporada més a Vademecum, el programa de benestar i salut de Ràdio Estel. Comencem?
Sumari.
Va, doncs seguim com ho farem cada setmana amb el sumari. Escoltarem, doncs, primer les notícies més importants sobre salut d'aquesta setmana a l'Infosalut. D'entre altres coses, parlarem de la modificació de l'ADN o de l'enterovirus. A la secció de Medicina, escoltarem a la Tània Navarro, de màrqueting i comunicació de Pallapupes, per explicar-nos la labor social que fan els hospitals i la festa que tenen muntada amb un dia de nassos. I aprendrem amb la Sandra què és això de patir una denominada com a malaltia rara, en el seu cas el síndrome de Turner. Va, som-hi.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Infosalut.
Les notícies més destacades d'aquesta setmana, doncs, són les següents. L'Agència Catalana de Salut signa en menys de 3 anys 719 convenis de col·laboració i cooperació amb els ens locals per tal de proveir serveis de salut pública. D'acord, doncs, amb les necessitats de cada municipi, cada localitat comptarà amb encàrrecs de prestació de serveis, col·laboracions en programes i actuacions de promoció de la salut. De fet, un 79% d'aquests convenis signats entre l'Agència Catalana de Salut, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya inclou aquesta promoció de la salut cap al ciutadà, com educació sanitària, promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable o la prevenció de drogodependències i el tabac. Aquest innovador marc de comunicació interadministrativa, doncs, intenta afavorir l'àmbit local i descentralitzar la gestió pública, fent-la més propera als recursos i a la població local. També aquesta setmana ens hem assabentat de la primera mort d'un nadó a Catalunya per enterovirus, després de que el brot es considerés finalitzat a mitjans de juliol. El nadó, que va ingressar el passat 30 de juliol a urgències a l'Hospital Clínic de Granollers, va ser enviat a casa per sintomatologia inespecífica, tot i que el quadre clínic del següent dia, ja greu, va ser crucial per ingressar-la definitivament a la unitat de cures intensives de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. La menor va morir aquest passat dilluns a causa de la infecció per enterovirus A71, que li va provocar una greu afecció neurològica. Josep Maria Argimon, sotsdirector del Servei Català de Salut, va assegurar que tot i aquest últim cas greu, el brot es situa en la seva fase final. Per la seva banda, el Departament de Salut dona per tancat l'episodi a l'espera del que pugui passar l'any vinent. Tot i així, el mateix Departament de Salut recorda en una nota de premsa, on va expressar els seus condols per la mort del nadó, que les recomanacions segueixen vigents, són les següents. Fer vida normal i no anar a l'escola només en cas de febre, així com estar pendent i controlar la higiene tant a les escoles com a casa, ja que l'enterovirus, tot i produir lesions lleus habitualment, s'encomana per via fecal oral o respiratòria. Davant qualsevol dubte, recomana, com sempre, trucar al CatSalut Respon, al 061, actiu durant tot l'any. El salvat de l'arròs, la capa més externa d'aquest cereal, podria tenir finalitats terapèutiques. I és que Maria Dolores Herrera ha liderat un grup de la Facultat Farmacològica en col·laboració amb el Departament de Bioquímica i Bioquímica Molecular per descobrir que aquest component, encara poc provat a l'estat, pot contenir propietats beneficioses per la salut cardiovascular. Fa anys que aquest grup d'investigació comprova aquests beneficis en rosegadors i així han pogut demostrar que aquest extracte de l'arròs té propietats de millora en la vasodilatació. Aquest descobriment podria fer millorar pacients amb símptomes de colesterol o la hipertensió. Precisament és aquest tipus de tractament que s'ha pogut demostrar en animals i ara passaria a la segona fase de prova en humans, ja que caldria prendre de forma quotidiana entre 5 i 25 d'aquests grams d'aquests components de l'arròs per millorar la salut cardiovascular. Anem cap a Madrid, on un grup de científics de la Universitat Autònoma de la capital espanyola han descobert a través d'un estudi que la falta de la proteïna nuclear anomenada NCOR, N-C-O-R, fa que els tumors cancerígens siguin més invasius i de major tamany, fent d'aquesta manera un tumor més agressiu per al malalt, fent disminuir la supervivència del pacient. Aquest tipus de proteïna participa en la regulació de l'expressió genètica, afectant nombrosos processos fisiològics. En l'elaboració d'aquest treball també hi han participat l'Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias i els hospitals de La Paz, Ramón y Cajal i 12 d'Octubre de Madrid. Els investigadors en dedueixen d'aquest treball que d'aquesta proteïna nuclear se'n poden derivar noves estratègies terapèutiques com un nou marcador de diagnòstic en pacients amb algun tipus concret de tumor. I ara que comença l'escola per als menuts de la casa, s'ha posat en marxa una nova campanya a l'estat espanyol que rep el recolzament de molts pediatres. Sin mochilas és el lema d'aquesta campanya que pretén alliberar els petits alumnes del pes de les motxilles que duen diàriament a les espatlles i que podrien suposar amb els anys afectacions greus a l'esquena. Les promotores d'aquesta campanya, la doctora Blanca Usoff i la doctora Eugènia Miranda, pretenen almenys un dia a l'escola sense motxilles per conscienciar que el pes que porten sovint a l'esquena als alumnes és perjudicial per la seva salut i que el sistema d'educació en aquest sentit hauria de canviar. Pel que fa al sistema sanitari del Regne Unit, el Servei Nacional de Salut, l'NHS, en les seves sigles originals, ha decidit no operar més a persones amb obesitat ni a fumadors, segons diu el Servei de Salut, per evitar despeses en el sistema sanitari públic. Aquesta mesura afectarà a totes aquelles persones que pateixin d'obesitat, llevat dels casos greus, o llevat de baixar de pes fins que el seu índex de massa corporal baixi fins a 30 o inferior. Els fumadors tampoc rebran ajudes de la sanitat pública, a no ser que aquests es plantegin deixar la nicotina. La mesura ha sigut molt criticada i el mateix Col·legi de Cirurgians la considera com la més severa que ha pres fins ara el Servei Nacional de Salut anglès. D'altra banda, el responsable del Servei de Proveïdors de l'NHS, Chris Hobson, ha advertit que està previst que s'adoptin més mesures d'aquest tipus. Un grup d'investigadors de Singapur descobreix un nou mètode, atenció, per modificar l'ADN. Aquest nou mètode, més precís que els usats fins ara, permetria combatre malalties que fins ara no tindrien cura. La nova proteïna fabricada per tal de fer-ho possible s'anomena iCas i actua amb major rapidesa i control que l'anterior sistema usat. I, per tant, segons Tang Menho, director de la investigació, es podria controlar el comportament de les cèl·lules si s'aconsegueix reescriure l'ADN. Per últim, els volem explicar la història de Steve Alexei, un nord-americà de 43 anys que ha dedicat anys al seu somni, ser culturista. I ho ha aconseguit amb l'ajuda del seu entrenador, Chris Lovelett. El passat dia 10, Steve Alexei es va presentar a un concurs de culturisme celebrat a Norfolk, a Virgínia, Estats Units, on va ser gravat per un espectador que immediatament va penjar el vídeo a internet i que ja s'ha fet viral, atenció, amb més de 36 milions de visualitzacions i 400.000 vegades compartit. La història seria una altra a moltes si no fos perquè el culturista nord-americà pateix de paràlisi cerebral, fet que condiciona la seva mobilitat, la coordinació muscular i l'equilibri. El vídeo ja ha servit d'inspiració per moltes persones amb malalties de mobilitat, i és que, com diu l'entrenador de l'Steve, si vols aconseguir alguna cosa, només ho has de creure.
Medicina.
Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Cameron.
Hola, Cameron. Yo soy Patch.
Patch.
Estoy estriado. Un poquito desfriado. ¿Tengo la nariz roja? Ojo, oh, sí, está roja. Oh. Besos de abeja. Hola.
Hola.
¿Te importa si me siento?
¿Qué tiene de malo la muerte, señor? ¿De qué estamos tan mortalmente asustados? ¿Por qué no tratar la muerte con ciertas dosis de humanidad, dignidad, decencia y, si no hay otro remedio, con humor? La muerte no es el enemigo, señores. Si vamos a luchar contra la enfermedad, hagámoslo contra una de las peores que existen, la indiferencia. La misión de un médico no debería reducirse solo a prevenir la muerte, sino también a mejorar la calidad de vida. Por eso, si se trata una enfermedad, se gana o se pierde. Si se trata a una persona, puedo garantizarles que siempre se gana y no importa el resultado.
Un dels actors que ens ha despertat més tendresa en el món del cinema ha estat Robin Williams, en pel·lícules tan commodadores com Más allá de los sueños o Good Morning Vietnam. Però, sens dubte, si una de les seves actuacions en sol fer somriure i treure alguna llàgrima, perquè no, és la pel·lícula biogràfica de Hunter Doherty, més conegut com a Patch Adams. Conegut no només com un activista més dels Estats Units, sinó com el metge de la risoteràpia, practicant del sentit de l'humor amb i per als pacients per alleugerir-los el dolor o la seva estada als hospitals. Precisament per això ens acompanya avui Tania Navarro, membre de comunicació de Pallapupes, amb qui volem parlar de la labor social que realitzen com a entitat. Bona tarda, Tània.
Hola, bona tarda. Hola a tots.
Com definiries l'ONG Pallapupes? A què us dediqueu?
Bueno, doncs la resposta no és fàcil, perquè no és un ofici convencional. Nosaltres diem que Pallapupes, a Pallapupes omplim de vida. Intentem millorar la salut física i emocional de les persones que més ho necessiten a través de l'humor i les arts escèniques. En definitiva, i el que més ens agrada dir, no, és portar un somriure als espais de dolor.
Val, perfecte. Amb totes les diferències que hi podem trobar, no, Pallapupes se sent identificat amb aquesta pel·lícula que ara deia, no, de Robin Williams, la de Patch Adams, si més no amb la filosofia que té el metge, de veritat, eh?
Sí, amb la base de l'humor, per suposat, ja que és la base de la figura d'un pallasso, no, d'un clown. Val. Però també amb les arts escèniques, com la dansa que s'utilitza amb gent gran, o la música amb nens, perquè no és el mateix que si s'estan despertant d'una anestèsia o no poden parlar, per exemple. Sí. Llavors s'ha de dir que els Pallapupes no són metges, això ante todo, però sí que tenen formacions sanitàries per poder adaptar cada intervenció sota un mètode que tenim registrat i colze a colze, sobretot sempre amb el personal sanitari.
Uh-huh. De quina manera ajuda aquest tipus d'humor que feu, no, i les arts escèniques als pacients, especialment als pacients greus, a la seva teràpia o a l'ingrés als hospitals?
Mira, hi ha una frase que a nosaltres ens agrada molt, perquè sempre diu l'Angie, que és la fundadora i directora de l'entitat, que és que el dolor és inevitable, però el patiment és opcional. No? I per això l'actitud com es viu en algunes situacions a la vida, no? I algunes situacions que no són tan bones a la vida, doncs és vital perquè tinguin un bon final. No? O sigui, més no, el camí fins a aquell final que no sigui horrible. No?
Uh-huh. Dius que actueu a més llocs a part dels hospitals, perquè algú, quan pensa en Pallapupes, pensa directament en els pallassos,
sí,
d'hospital. No? On més actueu?
Sí, bueno, principalment sí que és veritat que les intervencions són a centres sociosanitaris, als hospitals, sobretot a plantes pediàtriques, residències de gent gran, i ara també estem fent algunes proves pilots amb adults, ¿vale? Però això encara està en stand-by. També estem presents a la Universitat de Barcelona, per exemple, impartint una assignatura on s'aprèn bàsicament, que això va molt amb la pel·lícula que parlàvem abans, no? De posar-se una mica en el lloc de l'altre i la importància que ha de tenir el personal sanitari o l'empatia que han de tenir amb el malalt i amb els familiars. Sí. O sigui, que fem moltes coses, sí.
Ens dius, Tania, que els pallassos no són metges, són pallassos professionals que reben un tipus de formació. Ens podries explicar una miqueta quin tipus de formació rep aquest pallasso per fer més humor als hospitals, no? Que és un àmbit on sí que s'ha d'estar més preparat.
Sí, sí que hi ha cursos específics de clown de l'hospital, no? De pallasso d'hospital, ja que les tècniques, com deia abans, no és intentar adaptar una mica cada intervenció segons la persona i la malaltia que ens trobem davant, no? Perquè és molt diferent doncs, una persona gran o algú que no es pot moure, un infant. Sí. Aquí, com que som una entitat petita, sí que és veritat que nosaltres sí que no impartim aquests cursos de pallassos d'hospital. Sí que ja demanem que tinguin això fet, no? Els cursos de pallasso d'hospital, però tots són actors i actrius professionals i el que sí que donem aquí a l'entitat són cursos bueno, una formació sanitària bàsica per adaptar les intervencions que han de fer a cada malaltia o a cada persona.
Tania, si visitem un momentet la web de Pallapupes, sí. No? Veiem que el dia 1 i 2 d'octubre sí. Celebreu enguany la 7a edició d'un dia de nassos, per fer-vos
sí.
conèixer...
Sí, quines ganes, a
no?
més.
Sí? I crec que és per recaptar una miqueta per continuar a fer la tasca que feu als hospitals, que és molt d'agrair, no? Sí, en què consisteix aquesta festa? Explica'ns una mica.
Sí, doncs, bueno, diferents espais d'oci de tota Catalunya, principalment sí que és veritat que és aquí a Barcelona i Rodalies, però ens deixen entrades a meitat de preu a benefici de Pallapupes. Uh-huh. Així que sí que és veritat, com deia, us animo a tots a entrar a www.pallapupes, acabat amb ASS.org i comprar l'entrada solidària, doncs, per ajudar-nos a seguir omplint de riures als hospitals, que trobareu llocs per comprar l'entrada com el Futbol Club Barcelona, el Zoo, el Tibidabo, l'Open Camp...
Perfecte, o sigui, a part de passar-ho bé, ajudarem una estona a Pallapupes.
Bueno, de fet, és una mica com la filosofia que nosaltres fem als hospitals, doncs a fora, sí, no? Que tothom ho pugui viure, sí.
Teniu més projectes per endavant, Tania?
Sí, mira, com et deia abans, estem fent diverses proves pilot, sobretot amb adults, no? Perquè és una cosa que la gent diu, ostres, un adult i un pallasso, és xocant, no? Veus un pallasso i penses en nens. Però, bueno, és una cosa totalment novedosa a Espanya i estem intentant a veure si tot surt bé i l'any que ve doncs, ja poder comunicar-ho. Uh-huh. El que volem sí que és veritat que és estar present en més centres per portar riures a més hospitals. Sí que estem ara mateix a 12 hospitals, bueno, 12 centres sociosanitaris, també residències, a tot el territori català, però per qui no pugui col·laborar, per exemple, amb el seu temps fent de voluntari, doncs hi ha moltíssimes formes de col·laborar i, a més, per intentar arribar a més hospitals. O sigui que, a part d'entrar a la web per comprar entrades, també us animo doncs, per fer un donatiu, per fer-vos palladrins, que és com anomenem els nostres socis, perfecte. Per comprar nassos per regalar en un casament, per exemple. Es poden fer mil coses.
Perfecte. Doncs entrem a la web i ens informem tots una mica sobre què feu i sobre com us podem ajudar. Moltes gràcies, Tania Navarro, membre de màrqueting de Pallapupes, i molts somriures per vosaltres.
Igualment. Adéu.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Herois quotidians.
Una malaltia rara o minoritària és aquella que sol afectar el que es considera com a nivell baix de població. És per això que calen molts més esforços per fer divulgació d'aquest tipus de malalties per fer-hi front. A més, si aquesta malaltia la pateix la població femenina, el cas es torna encara més minoritari. És el cas de la malaltia de Turner, una malaltia genètica que afecta la població femenina i que fa patir un trastorn dels cromosomes diagnosticant l'existència d'un sol cromosoma X. Ens visita avui als estudis de Ràdio Estel la Sandra. Bona tarda, Sandra.
Hola, bona tarda.
No sé si ho he sabut explicar molt bé, què és això de la malaltia de Turner. En què consisteix exactament?
Bueno, com tu molt bé has dit, consisteix en tenir un cromosoma X de menys o part d'un cromosoma X, també es pot donar el cas. Uh-huh. I solament es dona a les dones.
Quan va ser diagnosticada d'aquest síndrome, del síndrome de Turner?
Als 18 anys.
Als 18 anys, perquè és una malaltia que se sol diagnosticar de jove, no?
Sí, de vegades massa tard, perquè de vegades els símptomes es descobreixen a la pubertat, quan... Uh-huh. el desenvolupament. De vegades, abans, ara n'hi ha molts més mètodes i llavors doncs, ara es diagnostica més aviat quan però, veuen que no es creix, perquè bueno, un dels símptomes és la baixa estatura i llavors doncs, això ja es diagnostica molt abans.
Perfecte. Suposo que, com tothom, et vas haver d'informar una mica sobre què, de què es tractava aquesta malaltia, no? Quan te la van diagnosticar, perquè quan et diuen tens una malaltia rara, dius, bueno, que, això què és? Què estic patint jo, exactament?
Bueno, el metge te dona molta informació, però després doncs, vas averiguant de mica en mica, sobretot per internet, i bueno, te vas informant sobre bueno, símptomes, remeis, associacions, i, bueno, i per internet, bàsicament.
Perfecte. Explica'ns una mica en què afecta el cos femení, aquest tipus de malaltia.
Bueno, el cos femení afecta bueno, a l'estatura, bàsicament, a la infertilitat, a la hipertensió, de vegades pot tenir, bueno, de, bueno, una mica és això.
Val, perfecte. I algun, existeix algun tipus de tractament per aquest tipus de malaltia?
Bueno, els tractaments bàsicament són estrògens. I, bueno, i ara s'està també donant per bueno, hormones, tractaments per al creixement.
Això és la fase més adulta, poder, de la malaltia? O...
No, no. El tractament per al creixement, com he dit abans, ara es diagnostica molt més abans. I llavors, doncs, bueno, ja a la infància doncs, comencen a tractar això. I llavors, doncs, bueno, és un gran avanç perquè bueno, doncs, millora molt.
En què afecta el dia a dia tenir aquest tipus de malaltia?
Bueno, jo el dia a dia la veritat és que, bueno, més són complexos per l'estatura, per al físic. I bueno, després doncs per exemple en una relació doncs sobretot és no a l'hora de temes tan comuns, per exemple, sí, o importants en una relació com si volen tenir fills o tal, doncs, clar, tu no pots tenir i, clar, i dius, l'altra part potser sí, no? I és una mica això...
Potser l'autoacceptació costa una mica més que...
Sí, l'autoacceptació, sí. Sí, sí.
I com seguim parlant d'això, et costa explicar una mica que tens aquest tipus de malaltia catalogada com a malaltia rara? O...
Sí, moltíssim, moltíssim. Per por que la gent no ho entengui o no... o te tracti diferent o... I sí, de vegades te costa.
Suposo que es deu al fet aquest de no ser una malaltia coneguda, no? Que et costi més explicar, que la gent tingui pors.
Sí, no? Exactament, perquè la gent no coneix, no? I, ostres, i això què és, no? I tal, i bueno, a lo millor doncs pensa que no et tracta de vegades igual, no? O tu tens por de que la gent no et tracti amb normalitat.
Com consideres que has fet front o estàs fent front, vaja, a aquest tipus de malaltia?
Bueno, la veritat és que jo ho porto amb molta normalitat i no m'afecta gairebé a la meva... bueno, al meu dia a dia. I ho porto bastant bé, l'únic que, bueno, de vegades, doncs, això, no? Explicar-lo i dir-lo, doncs, bueno... Costa una mica.
Costa més, no?
Sí.
Doncs moltes gràcies per venir, Sandra, i explicar-te i deixar-nos entrar en la teva superació personal. Fins una altra.
Fins una altra. Gràcies per estar aquí.
I a tots vostès, el nostre Vademecum d'avui tanca just ara. I tornem en una setmana, divendres a les 4 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Mentrestant, si volen seguir la nostra actualitat, www.facebook.com/Vademecum o www.twitter.com/Vademecum. Salut i fins al proper divendres.